Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La família d'Helena Jubany no entén per què l'Audiència de Barcelona ha revocat la reobertura del cas de l'assassinat de la jove. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El germà de la víctima, Joan Jubany, s'ha mostrat consternat després que l'Audiència hagi al·legat que les proves que s'han presentat no aporten res de nou a la causa.
Bueno, jo no entenc com una administració on es prenen aquestes decisions i on no, s'impedeix investigar un assassinat, que això se'n digui administració de justícia, doncs jo ara mateix no ho entenc.
L'advocat de Santi La Iglesia, principal investigat, lamenta que la reobertura del cas ha anat acompanyada d'un judici paral·lel als mitjans de comunicació. Des de la família Jubany, però, insisteixen que seguiran lluitant per mantenir oberta la causa.
El govern municipal ha presentat el pla de mandat durant el ple del mes de març, en marxa des de les 5 de la tarda.
El document inclou més de 900 mesures per aplicar fins al 2023. Des de l'oposició l'han qualificat de poc rigorós i han trobat a faltar diferents elements. Des de Junts, la portaveu Lourdes Ciuró ha demanat que es posi data a la celebració d'un debat sobre l'estat de la ciutat per avaluar millor l'aplicació de les mesures promeses pel govern.
En esports, l'absència de públic al camp ha comportat la pèrdua de 500.000 euros per al centre d'esport Sabadell.
El director general del club arlequinat, Bruno Batlles, mostra convençut que sense pandèmia haurien assolit els 5.000 socis en aquest primer any a la Lliga Smartbank. Tot plegat ho ha dit el mateix dia que s'ha fet públic l'augment del sostre salarial del Sabadell en 140.000 euros, superant el llindar dels 5 milions.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen idèntiques que els últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribaran canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps. Ho farem comentant aquesta jornada que ve marcada bàsicament per la nuvolositat. Sobretot està cobert el cel per núvols alts i mitjans, tot i que també n'hi ha de baixos a punts especialment de l'extrem sud del litoral i prelitoral, però també cap a zones de l'Empordà. En general, hi ha avui doncs, aquests plugims molt febles i aïllats que es mantenen especialment a l'extrem sud del litoral i prelitoral i sobretot al massís del Port, i també s'ha desenvolupat ara a la tarda algun que altre ruixat a punts de muntanya, especialment del Pirineu i Prepirineu. Poca cosa en conjunt. Parlarem de cara a demà d'una jornada marcada per més sol, tot i que a primeres hores del dia hi haurà de nou núvols baixos, sobretot al litoral, prelitoral, algun estrat baix també a punts de l'interior i sobretot bancs de boira i burina que ràpidament llimbaran fins a desaparèixer. També tindrem al matí alguns núvols alts poc importants. Durant la tarda ja hi haurà més clarianes. Això sí, demà parlarem del desenvolupament de nuvolades més significatiu, especialment a partir del migdia i durant la tarda, que podran deixar ruixats i xàfecs que localment podrien arribar a ser fins i tot moderats, amb una cota de neu demà entorn dels 1.800 metres. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a Barberà, a la B30, 1,5 km en sentit sud, i al mateix municipi, però en aquest cas a l'AP7, trobem 1 km de retencions més, també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. La família d'Helena Jubany assegura que la resolució de l'Audiència de Barcelona, que diu que el cas no s'ha de reobrir, els ha provocat estupefacció i perplexitat. Consideren que s'ha excedit en les seves funcions, ja que apunten que les valoracions que fa de les proves no es corresponen amb les dues últimes tandes de declaracions que s'han fet aquest 2021. Uns testimonis que intentarien demostrar que el principal sospitós de l'assassinat, Santiago La Iglesia, residia al bloc de pisos on es va trobar l'Helena morta.
Per l'Audiència, les proves testificals aportades als últims mesos no són noves ni tenen la importància que se'ls hi vol atribuir. Per això rebutgen la reobertura del cas, tal com va fer el juliol passat el jutjat de Sabadell encarregat de la instrucció. La sala afegeix que tots els indicis ja van ser investigats en el seu moment i que són insuficients per assenyalar culpables. Per l'advocat de la família Jubany, Benet Salelles, no té cap sentit que no valorin les noves proves que demostren que la Iglesia va mentir en la primera instrucció del cas fa 15 anys.
Dir que no té cap incidència quines persones estaven en el domicili des del qual es va llançar al buit l'Helena Jubany, dir que això no té cap rellevància és una argumentació absolutament fora del sentit comú i fora del sentit de justícia que hauria de presidir en un cas com aquest. Per tant, jo penso que hi ha hagut una actitud, insisteixo, no? molt dura per part de l'Audiència de Barcelona de construir aquest mur d'impunitat, perquè el que s'està fent és construir un mur d'impunitat.
Pel que fa a la possibilitat que la Iglesia comprés els medicaments amb els quals s'hauria drogat Jubany abans de precipitar el seu cos des de l'àtic de l'edifici, l'Audiència considera que no resulta rellevant per reavaluar la seva presumpta culpabilitat. La família assegura que continuarà lluitant per mantenir la causa oberta i saber qui va matar Jubany a Sabadell.
L'advocat de Santiago La Iglesia, en canvi, ha valorat positivament la decisió de l'Audiència, ja que comparteix la idea que les proves aportades ara per la família no són noves. Jaime La Paz és membre del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.
Todas las pruebas que se habían propuesto ahora nuevamente ya habían sido valoradas en su momento, tanto las dos testificales que se habían alegado que eran nuevas, no eran nuevas porque ya se les había tomado declaración en su momento por la policía en el lugar de los hechos, también el hecho de que una de las farmacéuticas que se sabía dónde se había comprado el Nolotil, que ahora se intentaba investigar, o sea que todo había sido valorado por el juez y no había nada nuevo, y al no haber nada nuevo no había motivo para reabrir el caso.
L'advocat considera que s'ha fet un judici paral·lel als mitjans de comunicació i ha avançat que interposarà accions legals contra tots els que han faltat al seu honor.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El govern del PSC i Podem ha presentat el seu pla de mandat a la resta de forces polítiques de la ciutat al ple municipal d'aquesta tarda. El document recull els principals objectius del govern de coalició pels pròxims 2 anys i inclou més de 900 actuacions. La resta de forces han criticat el pla perquè consideren que no és prou rigorós amb les mesures proposades i que hi falten detalls com un calendari per les actuacions.
Així ho han subratllat des de Ciutadans i la Crida, sobretot, que han denunciat una manca de rigor en les propostes. També han subratllat quines actuacions hi han trobat a faltar. En el cas de la formació taronja, han destacat que no es faci cap esmena a la Ronda Nord, una infraestructura que és imprescindible si es vol pacificar la Gran Via. Adrián Hernández n'és el portaveu.
En ningún momento se menciona ni Ronda Nord, ni Vallés, ni nada que se le parezca. Es decir, que ustedes venden que una de las prioridades de este gobierno es la Gran Via, la modificación, la transformación, pero en su plan de mandato, que hacen un montón de alusiones a cosas que no son de nuestra competencia, competencia supramunicipal, vamos a instar A, vamos a pedir A, no hablan de la Ronda Nord.
La Crida, sobretot, ha lamentat trobar mesures per combatre la corrupció o fomentar la transparència del govern. I, juntament amb Esquerra, han criticat que la majoria de propostes del text no són genuïnes del govern de coalició, sinó que són mesures que formen part del funcionament normal de qualsevol govern. Gabriel Fernández, líder dels republicans.
Més de la meitat són actuacions ordinàries de l'Ajuntament i que es fan governi qui governi. Una altra bona part és clara herència del govern de transformació, això que les costa tant admetre a alguns, i una part més petita és pròpia de l'actual govern.
En canvi, Junts ha estat menys beligerant i només ha trobat a faltar que es posi una data per celebrar un debat sobre l'estat de la ciutat, per poder controlar quin és el grau de compliment del pla de mandat de l'executiu local.
De moment, entre els punts rellevants de la sessió, només s'ha votat atorgar una subvenció de 48.000 euros a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, perquè amplia el projecte a Porta a Campotxaner.
Sí, tots els grups hi han votat a favor perquè confien que el projecte ajuda a fomentar els vincles entre les entitats i els veïns del barri. Només s'ha desmarcat Esquerra, que hi ha votat en contra, defensant que seria més útil traslladar el projecte a altres barris en lloc d'ampliar-lo a Campotxaner.
L'Associació Cultural Can Feu valora positivament la proposta de l'Ajuntament de reconvertir el Castell de Can Feu en un centre de formació en activitats ambientals.
Tot i això, lamenten que l'Ajuntament no hagués comptat amb ells a l'hora de decidir el futur de l'edifici. En aquest sentit, també posen línies vermelles al projecte i demanen que el castell es pugui visitar i tingui un espai museístic. Àlex González, president de l'Associació Cultural Can Feu, ha valorat aquesta proposta al Cafè de la Ràdio.
El projecte en si pot estar bé, eh? El que sempre es preocupa a nosaltres és com s'executa. Vull dir, es pot posar allò que la jardineria, correcte, però com es posa en el castell, en l'ubicació, aquesta escola de jardineria, doncs és el que s'ha de perfilar molt ben fet un cop es tinguin la concessió dels diners, no? Vull dir, ara per presentar el projecte no cal fer un gran estudi, però després, si es guanya aquesta partida pressupostària, doncs el que s'ha de fer és parlar molt bé, a veure com s'ubiquen les diferents parts del castell i es reutilitzen amb aquesta funció.
González ha afegit que d'aquesta manera es rehabilitarà la Torre d'en Feu i també els seus jardins. Ara és conscient que l'Ajuntament vol finançar les obres amb diners europeus, fet que només es pot aconseguir si es vincula el projecte amb objectius sostenibles i ecològics. El proper pas és poder negociar amb el consistori per consensuar el futur de l'equipament.
La història medieval de Sabadell ofereix més pistes amb les troballes arqueològiques de la Via Massaguer. Les excavacions realitzades a la zona des del mes de novembre han permès descobrir túnels subterranis i nous fragments de l'antiga muralla medieval, dues troballes que des de Rago Arqueologia i Patrimoni consideren rellevants per complementar la informació disponible sobre la Sabadell dels segles XIII i XIV.
L'arqueòleg Jordi Roig, de Rago Arqueologia i Patrimoni, destaca que les restes de la muralla ofereixen una informació nova. De fet, trenca amb els límits de la ciutat que sempre s'havien donat per fets. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sabadell seria, era una vila encerclada per un mur amb muralla, torre i un vall o fossat defensiu perimetral, que en aquest cas també englobava el barri del Raval, que aquesta ha estat una mica la confirmació d'aquesta intervenció i la sorpresa, no? Perquè ja no es creia que el barri del Raval estigués dins del clos amurallat. Es pensava que era, esclar, un barri, ja, com diu el nom, no? Ravals, extramurs, no? Una cosa de fora. Doncs no.
D'altra banda, la troballa dels túnels subterranis ha permès confirmar que tenien una utilitat defensiva en un context de guerres i assalts. Els arqueòlegs han arribat a aquesta conclusió en comprovar el difícil accés que tenien, que eren estrets i que acabaven en una cambra rodona amb seients. En aquesta excavació també s'han trobat unes sitges per guardar gra on també hi havia alguna moneda de bronze.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Les operacions pediàtriques no urgents han d'esperar més que el 2019 per dur-se a terme arran de la pandèmia. L'aturada de la primera onada, quan només es van realitzar intervencions oncològiques i d'urgències, ha elevat les llistes d'espera un any o, en alguns casos, un any i mig. Així ho ha apuntat el director del Servei de Cirurgia Pediàtrica, Bernardo Núñez, al programa Al Matí.
Intentamos mantener, dado el gran volumen que hay en el centro, nos intentamos mantener en torno al año de lista de espera en patología quirúrgica. Obviamente la urgente, la prevalente pasa antes, pero ahora mismo estamos manejando pues un año y medio. Intentamos ajustar en la medida de lo posible, pero no, dado nuestro gran volumen, ¿no? A raíz de como comenzábamos la conversación, hay tal volumen de patología quirúrgica pediátrica en Taulí que ahora mismo no podemos darle salida a todo lo que quisiéramos, ¿no? Y operarlo todo cuando tocaría, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh.
Núñez assegura que les urgències i els casos de risc estan coberts.
L'únic inconvenient el trobarien els pacients amb patologies lleus que recomana tractar abans de certes edats, com els problemes testiculars. En tot cas, l'augment de llistes d'espera no s'ha traslladat a les visites externes, que davant d'una urgència poden atendre el pacient en el termini d'una setmana. Tot plegat, malgrat que el volum de visites és molt elevat, ja que s'arriba a infants dels dos Vallesos, Osona i la Garrotxa. De fet, durant el 2019, 5.000 nens es van visitar al Taulí.
Encara en salut, nou empitjorament a la ciutat dels indicadors de la pandèmia. Segons les dades del Departament de Salut, aquest dimarts la velocitat de contagi ha pujat a l'1,20 i el risc de rebrot als 273 punts. En canvi, la incidència acumulada 14 dies es manté en els 225 casos per cada 100.000 habitants.
D'altra banda, les últimes 24 hores s'han confirmat 27 casos més de coronavirus a la ciutat, però no hi ha hagut cap mort. Des de l'inici de la pandèmia, Sabadell acumula 15.326 contagis i 514 defuncions. Pel que fa a les persones vacunades, aquest dimarts en són un total de 18.160, de les quals 4.752 ja han rebut la segona dosi.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Sabadell ha tancat el mes de febrer amb 190 desocupats més en relació al mes de gener i ara la xifra d'aturats s'enfila fins a les 15.546 persones. És el volum més gran registrat des del mes de març del 2016. En relació amb ara fa un any, la ciutat acumula 3.148 sabadellencs més sense feina. Al conjunt de la comarca, l'atur també ha crescut i 522 persones han perdut la seva ocupació al febrer, de manera que la xifra total de desocupats a la comarca s'enfila fins als 62.295.
A Catalunya l'atur també ha crescut al febrer en més de 4.200 persones i la xifra de desocupats se situa en les gairebé 512.300. Si la pujada es compara amb el mateix mes del 2020, l'atur ha crescut prop d'un 30%, com explica el director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Enric Vinaixa, que gira la mirada fins al 2012.
Tractant-se del mes intens del mes de febrer del 2012, quan va ser del 1,4% 13%. En el 2020 l'atur també va créixer al febrer, però de forma més moderada, un 0,4%. Destacar que aquesta xifra d'atur és la més elevada des del gener del 2016, el que significa tornar als nivells d'atur de fa 5 anys. En relació amb l'any anterior, tenim 117.076 persones més, el que suposa un 29,6%.
Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats supera els 4 milions de persones, després de sumar prop de 44.500 desocupats més que el gener. L'atur ha crescut un 23,5% més respecte del gener passat, de manera que ara hi ha gairebé 762.800 aturats més respecte de l'any anterior.
Banc Sabadell ingressarà 1.800 milions d'euros del Fons de Garantia de Dipòsits per la compra de l'antiga CAM.
Fins ara, el Fons de Garantia ha abonat 1.500 milions d'euros i el setembre vinent en pagarà 300 més. Són els últims pagaments en l'esquema de protecció d'actius signat durant l'operació de rescat de la CAM, que el Sabadell va adquirir per un euro. A canvi de l'absorció de la CAM, el fons es va comprometre amb el banc a cobrir el 80% de les pèrdues generades pels actius tòxics de l'entitat.
La Fiscalia recorre al Suprem el tercer grau dels presos independentistes de Lledoners, entre els quals hi ha el sabadellenc Jordi Cuixart.
El Ministeri Fiscal ha presentat el recurs contra les interlocutòries que mantenien cautelarment el tercer grau dels presos per l'1 d'octubre. També havien demanat que se suspenguessin les sortides dels empresonats, però el jutjat ho va denegar. Aquest recurs afecta el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, i altres personalitats com Carme Forcadell i Dolors Bassa.
I llum verda a l'urbanització de la plaça pública, l'antic vapor de Cal Borniduc, al barri de l'Eixample.
La plaça s'ubica entre les voreres de l'illa de 6.400 metres quadrats i que configuren els carrers de Brutau, Güell i Ferrer, Salvany i Fra Luis de León. El projecte consisteix en ubicar una porxada on hi haurà un espai de memòria del passat tèxtil. L'espai també contindrà mobiliari urbà com ara bancs i fanals.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i comencem parlant del govern que estudia un possible relaxament de les restriccions de cara a la Setmana Santa.
Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, assegurant que es prendran decisions d'acord amb les autoritats sanitàries. L'executiu es dona aquests dies de març per establir què estaria permès i quin tipus de mobilitat hi podria haver de cara a les vacances i els dies posteriors, en funció de l'evolució de la pandèmia. La consellera ha explicat que és una petició que han rebut des de diversos sectors econòmics i que permetria planificar les vacances.
El secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon ha reclamat al Ministeri de Sanitat que obri la franja d'edat per les vacunes d'AstraZeneca com a mínim fins als 65 anys, perquè diu no té sentit tenir mestres o mossos de 32 anys vacunats i de 62 sense vacuna. Argimon també ha destacat que la variant britànica del coronavirus ja és la predominant a Catalunya amb un 60% dels casos. I Europa decideix l'11 de març si aprova la vacuna de Johnson & Johnson.
De donar-li llum verda seria el primer vaccí d'una sola dosi que revisa el regulador europeu. Si s'aprova a Brussel·les, comptaria amb 200 milions de dosis de la vacuna per aquest any, que se sumarien als 600 milions de Pfizer, als 160 milions de Moderna i als 300 milions d'AstraZeneca.
Maria Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, titlla de guerrilles urbanes les protestes a Catalunya.
Segons Montero, els cossos de seguretat han de respondre a aquests actes amb tota la capacitat. Insisteix que no es pot defensar la llibertat d'expressió intentant limitar la dels altres mitjançant mètodes violents.
I el govern es mostra contrari a eliminar els graus de 3 anys.
Afirmen que el que s'ha de garantir la seva qualitat i el seu accés. En aquest sentit, des de la Secretaria d'Universitats, apunten que la preocupació per qüestions econòmiques s'ha de solventar equiparant els preus dels màsters i els dels graus. Fons d'universitats recorden que el decret de preus preveu que en el cas dels màsters universitaris, els primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, els estudiants que provinguin de graus de 180 abonaran l'import equivalent al preu establert pel grau en què s'han titulat.
Moment pels esports. Mig milió d'euros és la xifra aproximada que es calcula en el centre d'esports que s'ha perdut de facturació per culpa de la pandèmia. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El motiu que els partits s'hagin disputat sense públic a les graderies aquesta temporada.
Ahir es complia un any just de l'últim amb aficionats a la Nova Creu Alta. Coincidint amb aquesta trista efemèride, el director general del centre d'esports, Bruno Batlle, valorava el programa Tribuna Preferent aquesta xifra de 500.000 euros perduts.
Estem convençuts de que haguéssim arribat als 5.000 socis, convençudíssims de que aquest any, amb tots aquests canvis i com està l'equip i tot això que transmet, doncs haguéssim arribat. Més les entrades, doncs, bueno, tens una lliga molt, una segona divisió molt atractiva, amb equips històrics, amb equips molt, molt potents, i pensem que com a mínim doncs s'ha perdut mig milió de facturació i crec que ens quedaríem curts.
Avui s'ha conegut l'actualització del límit salarial que fixa la Lliga. El Sabadell ha ampliat el seu sostre 140.000 euros, superant el llindar dels 5 milions d'euros i passant en aquest rànquing al Lugo, amb la qual cosa seria el setè més baix de la categoria. Molts equips, però, s'han acollit enguany a l'excepció per la pandèmia que permetia saltar-se aquests límits complint una sèrie de condicionants, amb la qual cosa no és fidedigna al 100%.
En el terreny esportiu, el Màlaga, pròxim rival dels arlequinats, va perdre ahir 1-0 en Duba contra el Mirandés en el partit que tancava la jornada.
Luis Muñoz i Pablo Chavarria van acabar lesionats i avui el club andalús ha confirmat que aquest últim s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Evidentment, no hi seran el compromís d'aquest diumenge a les dues enfront als arlequinats. Avui la plantilla sabadellenca ha tingut dia lliure abans de tornar demà a la feina. I per cert, aprofitant que el centre d'esports jugarà els dos pròxims partits de la Lliga Smartbank fora de casa, la gespa de la Nova Creu Alta se sotmet a un nou tractament, com va avançar Ràdio Sabadell fa setmanes, per millorar els seus problemes de drenatge.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Més futbol, el femení del centre d'esports s'ha reestrenat aquesta temporada amb derrota a casa per 1-2 davant del Sant Cugat. En el primer partit oficial des del mes d'octubre, les arlequinades van sortir perdedores dels 6 minuts bojos viscuts a Olímpia.
Del 71 al 77 es van marcar els 3 gols de l'enfrontament. Primer s'avançaven les visitants, 3 minuts després empatava Desiré Zambrano, però finalment les santcugatenques rubricaven l'1-2 final. Tot i la derrota, el tècnic Raül Raposo extreu conclusions positives.
L'equip està progressant, hem de recordar que tenim noies molt, molt joves, estem jugant amb noies de 15, 16 anys, algunes d'elles, i o sigui, només tenim un cas d'una jugadora molt veterana, la resta en tenen 21, 22 com a màxim. És un equip que hem de progressar a poc, som noies que necessitem aprendre, i la feina és molt bona, vam donar la cara contra un equip, des del meu punt de vista, bastant superior.
El Sabadell femení en total ha disputat 2 jornades en aquesta Lliga de Preferent, però encara no ha pogut estrenar el caseller de punts. La pròxima oportunitat, diumenge a les 12 del migdia a Cerdanyola.
En categories formatives, el Mercantil s'ha quedat sense opcions de lluitar per la part alta de la Lliga Nacional Juvenil i cada cop es complica més la vida a la baixa. L'equip és penúltim amb 13 punts després d'empatar contra qui marca el límit entre la lluita per l'ascens o pel descens, el Mataró.
És la 8a jornada seguida sense guanyar d'un Mercantil que només ha avançat un dels últims 12 partits. Per Joel Castillo, el golejador diumenge a Raona Marinals, l'expulsió del seu company Kevin Gómez a l'equador de la segona meitat va ser clau.
Está bien, pero sale a poco. Podríamos haber ganado. Hemos adelantado, lo malo que nos han expulsado un jugador en minuto 65 y ya hemos ido un poquito de culo, pero bueno. Estaban atacando casi todo el rato ellos en nuestro campo, nosotros atrás todo el rato, alguna contra hemos tenido, pero que va, nos ha costado mucho ya a partir de la expulsión.
Només queden 2 jornades en aquesta primera fase de la Lliga Nacional. Tot i quedar-se ja sense opcions de la part alta, el juvenil mercantilista té per davant 2 partits decisius, ja que són contra rivals directes. L'equip que té just per sota la taula i el que té per sobre, Javac B i Manlleu.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim bloc poliesportiu. L'Astral Pool Natació Sabadell jugarà contra el Catalunya divendres de la setmana que ve als quarts de final de la 35a edició de la Copa del Rei, que enguany rep el nom de Copa Imagina Energia. La competició del CAU es durà a terme del 12 al 14 de març a la Pere Serrat de Sant Andreu, on avui s'ha portat a terme el sorteig.
Una eliminatòria, per tant, que arribarà just una setmana després de decidir-se la tornada de l'Eurocup davant el Mediterrani. Per Quim Colet, el tècnic de l'Astral Pool, el que passi a la competició europea no hauria d'afectar la forma d'encarar el duel de Copa.
Sabem perfectament que són dues competicions diferents, aleshores doncs, bueno, no té per què afectar-nos, vull dir, ni en positiu ni en negatiu. Nosaltres sempre hem dit, doncs, hem de saber separar cada competició, en cada competició amb la màxima motivació i il·lusió, i fer el camí fins al final.
En cas de passar els quarts de final contra el Catalunya, el rival dels sabadellencs a la semi seria el guanyador de l'Atlètic Barceloneta Mataró, mentre a l'altra banda del quadre queden els partits Terrassa Mediterrani i Sant Andreu CNB.
Torn per al futbol sala. L'amics del Pou Insercat ha anunciat el fitxatge de Dani Salgado, un jugador que anys enrere havia jugat a clubs com el Playas de Castellón, Marfil Santa Coloma o el Pozo Murcia a l'Elit. Recentment havia estat a les files del Club Natació Sabadell.
Amb 40 anys ara estava al Palau sense poder jugar per les restriccions, motiu pel qual ha decidit incorporar-se al conjunt dels marinals. Cinto Aranda, director esportiu del club, parla d'un fitxatge il·lusionant.
Cuando vieron que la semana pasada no decía nada seguro, pues nos dio el ok y lo hemos aligerado todo hasta ayer a última hora que se podía cerrar el fichaje y nada, con la intención de que con su experiencia y sobre todo sus goles, pues el sueño de ascender a segunda B, la verdad que con él está mucho más cerca. No va a ser fácil, pero es Dani Salgado, de los mejores jugadores nacionales de la historia del futbol sala.
A més de Salgado, també arriba procedent del Palau Carlos, mentre que Tino torna a l'equip després d'un període sabàtic. Amb ells, amics del Pau es reforça per encarar més garanties la segona fase de la tercera nacional. El comptador de punts es torna a posar zero, on els de Francis Barragán s'enfrontaran amb el mateix Santpedor, Olímpic Floresta, Solsona, Linyola i Laguna.
Per la seva banda, el grup Zarraona haurà de lluitar pel grup de la permanència.
Els zarraonistes han quedat enquadrats amb el Col·legi, Esparreguera, la Sentiu, Alforja i CCR de Castelldefels. La segona fase arrencarà el cap de setmana del 13 de març i ens deixarà un amics del Pau Solsona i un grup de Raona, la Sentiu.
I a la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell ja té assegurada la seva permanència en el grup, que lluitarà per classificar-se per als play-off d'ascens.
Tot gràcies al sofert empat a 5 que van obtenir els de Borja Burgos a la pista del Barceloneta. Pipa Ortega va ser l'encarregat de posar la igualada quan restava menys d'un minut perquè sonés la botzina. Així relata l'acció l'heroi nedador.
Íbamos perdiendo 5-4 y quedaban 50 segundos y tal. Estábamos jugando de 5 y nada, fue un balón largo hacia Eric y el portero de ellos salió. Le hizo falta, yo pienso que era penalti, pero bueno, que sacaron a su portero roja y al final pues era una falta a 6 metros y decidí chutar y mira, 5-5 faltando 40 segundos.
A l'altre subgrup, l'Escola Pia seria un altre dels equips que passaria el tall després de no fallar a casa contra el Ripollet. Triomf per 6-3, molt treballat en el duel comarcal a Can Colapi, com explica Carles Comadran, autor de dos gols.
Partit igualadíssim, que s'haurien pogut emportar ells perfectament i pràcticament fins que es van posar ells 2-3 no vam acabar de ser nosaltres mateixos i a partir d'aquí vam dir, mira, no tenim res a perdre, ja anem per baix i vam començar a jugar una mica el nostre joc.
La Pia, tot i ocupar la quarta posició, no depèn de si mateixa, ja que l'Ibiza té una jornada menys i té l'opció de posar-se per davant. Els de Pedro Donoso, per tant, necessiten guanyar en les dues darreres jornades i esperar la punxada d'algun rival directe.
La Volta a Catalunya ha confirmat avui que David de la Cruz competirà a l'edició del centenari de la Ronda Catalana.
Una prova que arrencarà el 22 de març i que passarà pel Vallès Occidental, però no per Sabadell. Serà la sisena i penúltima etapa el 27 de març amb inici a Tarragona i final a Mataró. Després de passar pel port d'Ullastrell, el pilot anirà camí de Terrassa i Castellà abans d'enfilar cap al circuit de Montmeló. Abans de competir per les carreteres catalanes, aquest diumenge el Despronceda prendrà la sortida a la París-Nissa, la seva segona prova aquesta temporada.
I en natació, el trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Vildebur, celebrat a Can Llong, ha deixat 31 medalles per al club, 12 ors, 12 plates i 7 bronzes.
En total hi van prendre part 422 nedadors, alguns d'ells procedents de l'estranger, per part del club 26 integrants. A la classificació per punt general, Sergio Becerris es va imposar en categoria masculina, mentre que en la femenina ho va fer la belga Valentín Dumont.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts d'8, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 2 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.